Senyor Enric Millo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com està?
Fantàstic, molt bé. I a més content de veure-us i content d'estar també a Catalunya Ràdio, justament des de Sevilla, no?
Vostè no era Enric Millo aquí a la Xina Popular? Ho dic perquè hem vist el web de la Junta d'Andalusia que diu José Enrique Millo.
Sí, s'ha fet una mica de cunyeta amb això, no? Però mira, m'agrada inclús que ho comentis perquè així els que diuen coses d'aquestes ho entendran. Mira, la meva tarja de la Junta d'Andalusia diu José Enrique Millo, però és que el meu DNI de tota la vida... El tens aquí davant. Què diu el meu DNI?
Millo Roger José Enrique, correcte. Exacte, correcte.
És a dir, és el meu nom, no? I la meva mare, que el cel sigui, sempre em deia José Enrique i em cridava com a José Enrique tota la vida, valenciana ella, i em cridava així perquè és el nom que em va posar. I no me l'he canviat mai. I, de fet, jo he estat 5 vegades cap de llista electoral a Catalunya, 5 vegades, 4 al Parlament i 1 al Congrés, i sempre a les llistes apareixia el meu nom com a José Enrique Millo, bueno, perquè és el meu nom, no? I no me l'he canviat mai. El que passa que hi ha hagut una mica de conya perquè és veritat, doncs, mira, la gent del col·le, els amics del col·le encara em diuen Quique. I els amics de la universitat i de la feina, i a més de més gran, Enric. Però sempre hi ha gent que em diu també José Enrique, que és el nom que em deia la meva mare. I jo no me l'he volgut canviar el DNI en honor a la meva mare, precisament.
El José Enrique Millo ara és secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. No em digui, Enric Millo, que ara s'encarrega d'organitzar ambaixades d'Andalusia pel món.
No, això no ho faig, no. No, tinc una feina maquíssima, la veritat és que estic molt content, molt, i en fi, és una sort, no? Perquè a la vida les feines que fem són les que ens toca fer, no? Les oportunitats que apareixen i fem el que, en fi, el que ens agradaria fer, no sempre ho podem fer-ho. I la veritat és que jo ara sóc feliç perquè estic fent una feina molt maca. Jo bàsicament m'ocupo de l'acció exterior, com el propi nom diu, estic enquadrat a la Conselleria de la Presidència, amb rang de viceconseller, i la meva funció bàsicament és la relació d'Andalusia amb la Unió Europea, i com saps, doncs, el Comitè de les Regions, totes les regions europees tenen un paper important, i em toca a mi, doncs, portar això. També les relacions bilaterals amb els països que són fronterers amb Andalusia, no només amb Portugal, que tenim una especial relació, sinó també amb el Marroc, com a frontera amb Àfrica, quan tenim una relació molt especial, i també, doncs, evidentment, tota l'acció d'internacionalització de l'economia andalusa, és a dir, la promoció de l'exportació i la captació d'inversions. És molta feina, però és apassionant, a més amb un territori, aquesta regió d'Andalusia, que té una gran capacitat exportadora, que és una activitat que fins i tot a vegades em fa una mica de vergonya reconèixer que no la coneixem tota la seva profunditat, no? Però Andalusia és la segona exportadora d'Espanya i la primera amb balança comercial positiva, no? És una feina apassionant, és més gestió
que política. Deu ser una feina plàcida perquè en principi els andalusos la independència no la volen.
Evidentment, la independència no la volen, són gent intel·ligent, no es busquen problemes allà on no n'hi ha, no?
M'està dient que els independentistes no són intel·ligents?
Bueno, jo dic que aquí són intel·ligents perquè no es busquen problemes on no n'hi ha, només dic això, cadascú entengui el que vulgui, no? Però és evident que en aquests moments, si veiem la corba de com es desenvolupa l'economia a Andalusia i com es desenvolupa l'economia a Catalunya, doncs és evident que algú no ho està fent bé, això, no? Allà. Però la veritat és que, fixa't, la quantitat d'empreses exportadors que hi ha a Andalusia són dades que no es coneixen molt des de fora, no? Però més de 5.000 empreses exportadores que exporten el 90% de la producció, no? Amb un superàvit comercial impressionant i creixent, i seguint creixent, líders al món amb productes, no només del més conegut, de les fruites i les verdures, que són líders, no? O l'oli, per exemple, no? Que és líder mundial. Però la gent poder no sap que Andalusia factura econòmicament exactament igual a oli que amb indústria aeronàutica, per exemple, no? I amb tecnologia, i amb naval, i tot és poc conegut a l'exterior. I és una feina apassionant, més de gestió que de política, tot i que hi ha relació institucional amb països de l'exterior, amb Amèrica Llatina, amb Àsia Pacífic, amb Estats Units, etc. Però són relacions comercials. Una mica amb la pregunta que em feies de les ambaixades, jo coordino una xarxa de 38 oficines a tot el món que té Andalusia, són tot oficines comercials, totes, que es dediquen precisament a això, no? A ajudar els exportadors andalusos a implantar-se en aquells països o a captar inversions cap aquí. I són oficines que, a més, moltes d'elles estan ubicades a dintre de les pròpies ambaixades espanyoles o oficines de l'ICEX, no? Algunes no, però vull dir que la majoria de les 38 oficines que treballem en 50 països del món tenen aquesta visió comercial i no es dediquen a fer res més que això.
Després d'uns anys a la Diana, el PP l'ha premiat portant-lo aquí a Andalusia?
jo no, tampoc esperava que em premiés ningú. jo vaig fer la feina que vaig fer entenent que era el millor que podia fer amb la responsabilitat que jo tenia. Jo vaig fer tot el possible perquè a Catalunya no passessin algunes de les coses que van passar, que crec que no són positives, que no van ser bones per ningú, no? Però al final no me'n vaig sortir del tot. Crec que vaig evitar un mal major, això sí, però perquè hagués pogut ser molt pitjor. Però realment, doncs, a l'altre costat de la taula, que jo seia negociant, no hi trobava ningú, no?
Vostè se sent responsable que aquesta entrevista hi hagi gent que la senti des de la presó o des de l'exili?
No, no, en absolut. Al contrari, jo lamento que això sigui així, perquè, evidentment, des del punt de vista humà, doncs ningú es pot sentir content que això passi, no? Però precisament són persones que conec personalment, persones que conec i amb les quals he tingut moltes converses en el passat, i que fins i tot abans de que es produís el xoc frontal que s'ha produït a Catalunya, havíem tingut moltes converses asseguts. I jo advertia que això podia passar, però no pas perquè jo ho volgués, sinó perquè hi ha unes lleis, no? Hi ha un poder judicial, i per tant, quan algú actua de determinada manera, sap que hi ha conseqüències. I la resposta que jo em trobava sempre era que, bueno, que això ja ho coneixien i que estaven disposats a assumir la responsabilitat.
Per tant, té un llibre que es diu El derecho a saber la verdad, publicat per Península, i cita en dues ocasions una conversa amb Jordi Turull el 2015, en què ell li vaticinava que acabarien tots imputats. Des del govern espanyol, la meva pregunta és, no es podia oferir un altre camí perquè el resultat no fos el que ha acabat sent?
Evidentment, i es va fer.
Ho dic també perquè el 9-N, el govern espanyol se'l va mirar i el va deixar passar, i allò no va tenir més conseqüències, no? Clar. Si l'operatiu de l'1 d'octubre no hagués estat el que va ser, potser tot plegat no, hagués acabat en no res. Ho dic també perquè l'Audi no es va publicar ni el DOC.
Doncs no, és una opinió que sé que existeix, però no és així, no? És a dir, el que va passar el 2014, el 9-N del 2014, no té res a veure amb el que va passar el 2017, absolutament res, és incomparable, no? Entre el 14 i el 17, per entendre'ns, van passar moltes coses. Hi va haver, doncs, pronunciaments judicials, autojudicials, sentències judicials, hi van haver ordres abans del 17, ordres estrictes del poder judicial, que donaven instruccions a la policia judicial de que impedís els fets del 2017. No, tot això no va passar el 2014, per tant, no tenia absolutament res a veure. Hi havia una consciència claríssima per part dels que impulsaven aquells fets de que això no es podia fer i que tenia conseqüències, però malgrat això, el pols que se li va fer a l'Estat tenia com a objectiu anar fins al fons, aviam què passava, no? I fins i tot a mi se'm deia a la cara, no? Deia, escolta, és que volem veure al final què passa, no? I anem fins al final, no estem disposats a recular ni un mil·límetre de res, i al final això té conseqüències. Jo crec que tot això, amb el temps, la gent també ho ha anat valorant, i amb el temps encara, quan passi més temps, encara es valorarà millor de que realment, doncs, el que es va fer no tenia sentit, i sobretot no ha ajudat a res a Catalunya, per res. S'ha produït una fractura, s'ha produït una divisió. Fixa't que inclús els mateixos que defensen aquesta posició, i que ideològicament, doncs, es pot defensar perquè és legítima, doncs entre ells també estan barallats. Unes eleccions recentment, des del març, des del febrer, encara no hi ha manera de fer govern.
Unes eleccions amb un 52% de vot independentista i on el PP té 3 diputats.
Sí, sí, clar, exacte. Vull dir, els resultats són aquests, no? I a què condueix això? A una Catalunya millor, més pròspera, que creix, on hi ha més convivència, on hi ha un govern sòlid, estable... No. No.
De dir, moment el això... que han dit els votants és que volen la independència.
Els votants, evidentment, diuen el que consideren que han de dir. Jo això no puc pas, diguéssim, criticar-ho en absolut, i la democràcia és això. Altra cosa també és el grau de participació tan baix que hi ha hagut, no? Vol dir que hi ha molta gent també que no és que vulgui o no vulgui independència, és que està fins al capdamunt del que està passant a Catalunya. I és això el que jo d'alguna manera critico, no? El mal que se li fa a Catalunya com a conseqüència d'aquesta posició de confrontació, de divisió, que no porten enlloc i que finalment el que fan és perjudicar molt.
Després anem a l'actualitat i també analitzem aquests resultats. També m'agradaria parlar amb vostè de Vox, perquè és evident que Vox també va néixer i es va fer gran a Andalusia. Vostè va dir el que va dir en la seva declaració com a testimoni al Suprem. Molta gent li recordarà tota la qüestió del Fairi. Un cop ja hi ha hagut sentència del Suprem, un cop tots els condemnats, tots els líders del procés, compleixen condemna a les presons, Enric Millo li semblaria bé un indult?
No em correspon a mi. Jo la veritat és que no sóc qui s'ha de posicionar en aquests temes, no? Però sí que hi ha una reflexió que em sembla que es pot fer sense necessitat de posicionar-se a favor o en contra d'una qüestió que depèn únic i exclusivament del govern, no? I és que normalment quan es produeix un fet delictiu, com és aquest, perquè és clar, quan hi ha una sentència condemnatòria és perquè hi ha, d'acord amb la legalitat vigent, democràtica, hi ha un delicte, no? Doncs jo crec que per produir-se fenòmens en l'àmbit de l'indult o el que sigui, hi ha una condició prèvia, no? Que és el reconeixement de que les coses no s'han fet bé i una certa capacitat també d'anunciar públicament que el camí ha de ser un altre. I això no s'ha produït a Catalunya, i és sorprenent, perquè mentre això no es produeixi, jo crec que és molt difícil que es pugui caminar cap a una certa conciliació, no? Mentre no hi hagi aquest reconeixement. Però jo crec que això és el que dificulta, no tan sols el fet de que el govern pugui prendre la decisió, que és del govern, jo pel que sento del govern actual crec que no estan del tot en aquesta línia, sinó que la societat en el seu conjunt ho pugui entendre, perquè aquest tipus de coses és bo que les entengui la gran majoria de la societat, no? I la meva opinió modesta, que en aquests moments doncs, no té molta importància, és que perquè aquests processos puguin tenir un cert èxit, social inclús, hi ha d'haver-hi un reconeixement de que les coses no es van fer bé i que aquest no és el camí. I en canvi el que escoltem és tot el contrari, no? Que es va fer el que s'havia de fer i que es continuarà insistint i si es pot es farà el mateix. I aquest, per mi doncs, no facilita gens aquest tipus de plantejament.
Sí, el que m'està dient és que els presos s'han de penedir perquè els puguin indultar.
No sé, no em correspon a mi. Jo faig una reflexió en veu alta, no? Jo crec que és molt difícil amb un sistema democràtic, amb un estat de dret, que quan algú doncs, fa una actuació d'aquestes característiques que té la sentència que ha tingut, estigui, diguéssim, esperant que hi hagi una situació d'indult quan el que s'està dient o transmetent públicament és que tot el que es va fer bé. Per tant, en definitiva s'està dient la sentència no és justa, el poder judicial no funciona, no hi ha democràcia, aquest estat de dret és repressor. A tot aquest tipus d'afirmacions que estan allunyades de la realitat, és la meva opinió, no facilita gens un estat d'ànim propens en aquest tipus de mesures.
Mm. Vostè pot caminar tranquil per Catalunya?
Vaig amb escolta. Encara ara. Quan jo vaig a Catalunya, que hi vaig sovint perquè tinc família allà, germans, fills, etc., truco, informo de què hi vaig i m'acompanya la policia. Perquè, no per res, jo tampoc ho demano, no? És el ministeri que ho considera així oportú, i la veritat és que, lamentablement, segueix havent-hi persones que, gràcies a Déu, no és pas una majoria, no? Però persones molt radicalitzades que, quan em veuen pel carrer, doncs, no es poden retenir d'insultar-me o d'amenaçar-me. És curiós, no? Perquè...
Ho explica d'una manera que sembla que s'hagi refugiat a Andalusia.
No, al contrari. Jo estava treballant i vivint a Catalunya. Jo quan vaig acabar, després de la gran victòria de l'independentisme del juny del 18, que aquesta és l'única victòria important de l'independentisme, és la moció de censura, no?, que fa fora el govern Rajoy, o sigui, l'independentisme aconsegueix una gran victòria quan aconsegueix fer fora el govern que l'havia, diguéssim, parat als peus, no? I a partir d'aquell moment, evidentment, doncs, hi ha una moció censura, hi ha un canvi de govern, i el nou govern, evidentment, doncs, jo surto del govern. A partir d'aquell moment, això de juny del 18, jo em vaig quedar a Catalunya, a casa meva, a mi no em va oferir res a ningú, no em van oferir una feina, diguéssim, allò que diuen tant, que uns quan estan en un lloc d'aquests... Doncs,
les portes giratòries.
Surt col·locat, doncs no.
No està cap consell d'administració.
No. Jo, al contrari, jo l'endemà em vaig anar a apuntar a l'oficina de l'atur, l'endemà. L'endemà, i vaig estar un parell de mesos descansant, apuntat a l'atur, com a demandant d'ocupació, i després em vaig donar d'alta com a autònom. Jo sóc economista, em vaig donar d'alta com a autònom i em vaig posar a treballar. I vaig estar així més d'un any. I va ser el 2019, per tant, un any més tard, que un dia vaig rebre una trucada d'aquí, on m'explicava el conseller de presidència, que havia parlat amb el president, que estaven buscant un perfil de les meves característiques per portar l'acció exterior aquí, no? Perquè no, tampoc és no és una operació de partit, diguéssim, perquè això és una qüestió de coneixement, de perfil, de buscar un candidat. Em van trucar, em van fer l'oferiment laboral.
No li demanaven la nacionalitat andalusa?
No. No, amb la nacionalitat espanyola n'hi ha prou. I vaig estar molt content perquè el perfil... em agradava molt, no? Jo a Catalunya, de fet, vaig veure, sí que és veritat que vaig tenir alguna oferta inclús de canviar-me de partit, no? Però no em va semblar, vaja, no és la meva manera de fer. I jo estava a Catalunya, home, amb situacions desagradables, perquè no pogué anar tranquil·lament pel carrer, o no pogué anar al teatre o al cine, o en una terrassa o en un restaurant, amb situacions d'aquestes no és agradable. I aquí estic molt més feliç, això és veritat, eh?
Mirant-ho una mica en perspectiva, em fascina que vostè, que Enric Millo, compartís coalició amb Carles Puigdemont durant 20 anys.
Sí.
Bueno, i a més no, deien que vostè era de l'ala més catalanista.
No tan sols això, sinó que a més ell i jo, jo vaig viure 27 anys a Girona.
Quant temps fa que no parla amb Carles
27
Puigdemont?
27 anys a Girona. 27, des del dia que ell va marxar.
Quan va ser l'última vegada que va parlar amb Carles Puigdemont?
El dia que ell va marxar. El dia que ell va marxar.
Recorda que li va dir?
El dia abans encara parlàvem per WhatsApp. El dia abans, justament, pocs dies abans, encara parlàvem per WhatsApp, perquè ell i jo ens coneixíem de Girona. Ell havíem negociat fins i tot pactes a l'Ajuntament de Girona, quan ell era alcalde. No?
Què va ser l'última cosa que li va dir a Carles Puigdemont, Enric Millo?
Jo li vaig recomanar que actués en consciència pensant en el bé comú i que no llancés tot per la borda, no? Li vaig recomanar. Perquè va ser impossible arribar a un acord. I ell i jo vam mantenir el diàleg fins al final. De fet, jo crec que som les dues figures més, en aquell moment, poder més emblemàtiques, no? I tots dos estem a fora. El que passa és que ell es considera exiliat, jo no. Jo estic aquí treballant, això és Espanya, estic bé, no?
Carles Puigdemont, vostè creu que és un fugat de la justícia?
Bueno, evidentment, ell va marxar perquè no volia rendir comptes davant de la justícia espanyola. Això ho ha reconegut ell, no és que ho digui jo. Ell no ha volgut i no vol rendir comptes de les seves actuacions davant de la justícia espanyola, perquè considera el que considera. Per tant, ell ha fugit de la justícia espanyola. Això no és que ho digui jo, això ho ha dit ell.
Parlant de diàleg, confia en aquesta taula de diàleg entre govern català i govern espanyol? En pot sortir alguna cosa bona?
No ho crec. Ja ho he dit públicament. No ho crec perquè no es donen les condicions. Jo crec molt en el diàleg. De fet, a mi em van acusar fins i tot els meus de ser massa dialogant. Els meus, vull dir, els partidaris meus, no? Perquè des del primer moment, quan em van nomenar delegat del govern, que això era novembre del 2016, jo vaig plantejar un escenari de diàleg per buscar una solució, una sortida d'aquell atzucac, no?, en el que es havien posat. I això no va ser possible perquè a l'altre costat no hi havia cap voluntat d'arribar cap a on. I vam plantejar solucions sobre la taula que no van ser tingudes en compte. Per tant, jo crec en el diàleg, però la situació actual és una mica, quan es va plantejar la taula del diàleg, va ser precisament la moció de censura, vull dir, i després, no?, són condicions que posa l'independentisme per pactar amb el socialisme espanyol. Però són una taula que no té el que ha de tenir. Sí. Per un costat es demana que es reconegui una sèrie de qüestions que l'Estat no pot reconèixer, i per l'altre costat es prometen coses que després la realitat se sap que no es poden complir. Per tant, està condemnada al fracàs tal com estan plantejats les posicions de cada part ara.
No,
si això canvia en el futur...
No pensa tan diferent que Junts per Catalunya, per exemple, que assegura que aquesta taula de diàleg tampoc porta enlloc.
Clar, perquè ells saben, igual que jo, quina és la veritat.
Quina és la veritat, segons Enric Millo?
L'acabo d'explicar, és a dir, els posicionaments d'una i altra part d'aquesta taula no tenen punt de coincidència. És que és molt semblant al que em vaig trobar jo. Són posicions que no tenen punt de coincidència, mentre algú es vulgui situar fora de la llei i plantegi coses que no estan dintre de la llei actualment democràtica vigent, doncs és impossible avançar.
Quina solució proposa?
Ja la vaig proposar en el seu moment. Jo vaig plantejar, i ho explico en el meu llibre. El meu llibre ha tingut una mica de mala sort perquè no l'he pogut presentar. Vaig fer una entrevista a Catalunya Ràdio fa un any, però realment va caure
amb la pandèmia.
Tota la campanya de promoció del llibre va caure justament la setmana que va començar l'alarma al març de l'any passat. I no s'ha pogut presentar. Tots se n'han venut forces, però vaja, no s'ha pogut fer una presentació com cal. I en el llibre ho explico. I el plantejament era molt clar. I la meva opinió era que havíem d'anar a l'arrel dels problemes que havien enfrontat la situació entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya. A l'arrel dels problemes, temàticament, un per un, i buscar una solució per cada un d'aquests problemes, plantejar-la, acordar-la i donar-nos temps per portar-ho a terme. La resposta a l'altre costat és que això ja no estava en aquest camí, és a dir, que el camí del govern de la Generalitat no era buscar un acord amb el govern d'Espanya, sinó marxar d'Espanya. Clar, quan no hi ha un objectiu comú en una negociació, és impossible arribar a un acord. Si el que jo t'ofereixo és una solució per continuar junts, atenent les teves reivindicacions, i tu em dius, no, és que jo ja he decidit que marxo, no vull viure junts, això no té arreglo, no? Ara, vull deixar també clar una cosa, hi ha una part molt important de la societat catalana que pensa diferent, i malauradament el govern de la Generalitat tampoc escolta aquesta part, no? No és només una qüestió entre Catalunya i Espanya, o la resta d'Espanya, millor dit, és una qüestió també entre catalans. Jo crec que hi ha falta una manca de diàleg a dins de Catalunya, això també ho he denunciat sempre.
Passant 6 minuts d'un quart de 10 del matí, som al suplement Som a Catalunya Ràdio, som a Canal Sur, en directe amb Enric Millo. L'incomoda que el seu govern del Partit Popular Andalusia governi amb Vox?
No, que va. És més, la situació aquí és una situació molt exemplar de diàleg, de prioritat de coses importants, d'apostar per un canvi de govern. Andalusia portava 38 anys governant el mateix partit polític, i això en democràcia tampoc és que sigui molt saludable, no? Democràcia vol dir alternància. Per primera vegada en aquesta història de la democràcia espanyola, a Andalusia es produeix un canvi de govern amb una coalició entre el Partit Popular d'Andalusia i Ciutadans, que funciona, jo crec que de manera exemplar, amb molta lleialtat institucional, i a més hi ha un suport parlamentari de fora del govern que ha permès aprovar ja tres pressupostos en 2 anys, no? És a dir, és una situació absolutament que no es dona en cap altre lloc d'Espanya, no? D'un govern tan estable, amb tanta fiabilitat...
Vox és extrema dreta?
Vox és un partit democràtic que té posicionaments de dreta, evidentment. Que
d'extrema dreta?
Jo la paraula extrema no la utilitzaria, a no ser que també la utilitzen per Podemos. I
la CUP és extrema esquerra? Li pregunto.
La CUP és un partit anticapitalista, antisistema, independentista...
Li sembla just comparar la CUP
jo,
amb Vox?
La denominació aquesta extrema no l'utilitzo mai amb ningú. Cadascú és el que és. Un és antisistema, l'altre és dreta, l'altre és d'esquerra, etc. No?
Enric Millo, vostè ha reconegut en més d'una ocasió que té familiars independentistes. Aquesta nit no hi haurà públic a l'estadi de la Cartuja. Aquests familiars independentistes que té, si oraran l'himne espanyol quan soni avui amb el rei des de casa o no?
No crec. No ho sé, però no crec, perquè no. Els familiars independentistes que tinc, que els estimo moltíssim, perquè només faltaria, no? I ells m'estimen a mi molt, encara que alguns diuen coses al contrari, però fals totalment, no? Gràcies a Déu, això no ha trencat res dintre la meva família. Doncs són respectuosos. Com també jo conec independentistes respectuosos que no són família, però són amics i continuen sent independentistes i no han trencat l'amistat amb mi. Altres sí que ho han fet. També he perdut amics pel camí. Amics que havíem sigut amics de tota la vida, havíem anat junts de vacances i m'han trencat l'amistat amb mi, però altres no. És a dir, això depèn de cada persona. No? La meva família és molt respectuosa i no crec que es dediquen... No, es dediquen a xiular himnes de ningú. Són respectuosos. I, és més, si guanya el Barça, ells se n'alegraran molt i jo també.
És el Barça, vostè.
Home, en una situació com aquesta, evidentment, clar...
Avui podrà ser la Cartuja, vostè, o no?
No hi seré. No hi seré, però ho estarem seguint, evidentment, no? Home, és un partit important...
Els andalusos amb qui van avui?
Pues no, està dividida l'opinió, és curiós, eh? No és, ja ho he comentat amb companys de la feina i tal, i no, aquí no hi ha anticatalanisme, eh? Aquí no n'hi ha. Jo, vaja, ja ho he comprovat, això, al contrari. La gent té molt de respecte a tot, no? Home, hi ha una mica d'incomprensió, i és lògic, a tot aquest moviment independentista. Això no s'entén, evidentment, però això és lògic que no s'entengui. Però no hi ha anticatalanisme, al contrari. Aquí sempre hi ha hagut admiració pel català, no? Per lo català. I, clar, no s'entén com s'ha produït aquesta situació i això cap a on porta, això no s'entén. Però no, aquí hi ha gent del Barça, gent de la... Home, aquí tothom és del Sevilla o del Betis, tampoc no fotem conyes, no? Això és així. Ara, com que avui no juga el Sevilla ni el Betis, doncs està l'opinió dividida.
Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, moltes gràcies també avui per acompanyar-nos des de Canal Sur en aquest suplement de Catalunya Ràdio Especial des de Sevilla.
Gràcies a vosaltres, Roger, i aprofito per convidar-vos a tots que visiteu Andalusia, que és una terra meravellosa, realment.
Gràcies, bon dia. Fem una pausa i de seguida el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, també analitzant tota la prèvia d'aquest partit des de l'aspecte més futbolístic. Fins ara.
El suplement des de Sevilla, amb Roger Escapa.